Molt bon dia, què tal, com esteu? Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 2 d'abril de 2024, dia de Sant Tornem-hi per excel·lència, després d'aquesta petita pausa, per alguns potser més llarga, que ha representat la Setmana Santa. L'equip del Penedès en xarxa us va acompanyar fins dijous passat, dijous sant, i avui dimarts 2 d'abril ens hi tornem a posar plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la capital de l'Alt Penedès, coordinant aquestes 3 hores diàries de ràdio, des d'ara i fins les 12 us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I avui és aquell típic dia que podrien començar a comptar quants dies falten per les vacances d'estiu i posar-nos moixos, però no ho farem i buscarem la part positiva, i és que comencem la setmana un dimarts. I què passa els dimarts del Penedès en xarxa? Doncs comencem amb la previsió meteorològica per a la setmana amb el Marc Paredes, d'aquí uns minutets. I tot seguit, l'Òscar Cerdà ens descobreix el dibuixant il·lustrador Peyu, l'autor dels Barrufets o de Jani Trencapins. A 9:15, primera de les 3 cites de cada matí amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. Són 5 minuts. Després d'aquest primer flaix, roda política. Avui hem convocat regidors, alcaldes, penedesencs per preguntar-los com els afecta la no aprovació dels pressupostos de la Generalitat i la convocatòria d'eleccions. Què passarà amb tots aquells projectes pactats, emparaulats, amb els quals es comptava? I diran la seva Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, i la Judit Vidal, regidora de la Bisbal del Penedès. Una roda política que començarem a 9:45 i fins les 10 conversem amb cadascun dels participants i que reprenem a les 10:06 i fins 10:45 tot fent tertúlia. A 10:45 de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. I després d'aquest segon flaix informatiu, parlem del certificat professional de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals que imparteix l'Ajuntament de Vilafranca. Tindrem amb nosaltres la Pilar Díaz, és empresària del sector i docent d'aquest curs, la Marta Escofet, coordinadora dels cursos de certificació professional a l'Ajuntament de Vilafranca, i tindrem també amb nosaltres un alumne del curs, l'Aneta Abramzik. A les 11:06, Català al carrer, avui sí, recuperem la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que conduirà el concurs. Regalem un llibre pels petits de la casa de poemes, Tresors rere les portes, que els ajuda també a adoptar nou vocabulari, tot fent d'aquesta casa seva, per on transcorren els poemes, un lloc ple d'oportunitats de joc i de lectura. Hi haurà també la petita classe de català que ens fa la Sílvia Catassús des de Ràdio Sant Sadurní, i així ens plantarem a 11:45. I després del flaix, a 11:45, pantalles amb Carles Gala, i per acabar el dimarts, unes fake news.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Sant Tornem-hi avui. Com es lleva aquest dimarts i com transcorrerà la setmana després de Setmana Santa? Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem aquesta setmana, avui dimarts, amb un ambient força estable que contrasta plenament amb el que hem tingut durant aquesta Setmana Santa, on gairebé cada dia hem tingut un fenomen meteorològic diferent i fins i tot amb precipitacions, unes pluges del tot benvingudes que en molts municipis de l'Alt Penedès en tota aquesta Setmana Santa s'han arribat a superar els 25 o fins i tot 35 litres per metre quadrat. Per tant, una molt bona notícia, però la dolenta és que a partir d'aquesta setmana les temperatures es dispararan. Avui ja ho notarem, fins i tot, i és que l'ambient serà francament assolellat i amb una clara pujada de les temperatures, sobretot les mínimes, i durant les hores centrals del dia, que a partir de demà doncs ja es començaran a notar també. Per tant, aquest ambient força estable, marcat per el domini del sol, potser més núvols de cara a aquesta tarda, però sobretot remarquem aquesta forta i acusada pujada de les temperatures que sembla que tocaran sostre a partir del proper cap de setmana. Per tant, no veiem canvis a la vista, tornem a la monotonia anticiclònica després d'uns dies amb inestabilitat i, per tant, els ingredients per tot el que queda de setmana, ja ho podem anunciar, serà l'ambient estable, fins i tot amb algunes boires matinals en alguns punts de la plana penedesenca, però en conjunt, marcat per el domini i aquesta estabilitat, marcat per el sol. I veurem, perquè com cada inici de mes, doncs sempre doncs mostrem aquests mapes estacionals que sempre dic que ens allarguen aquesta previsió, ens indiquen aquesta previsió a més llarg termini. Doncs bé, el que marquen per aquest mes d'abril és temperatures una miqueta més altes o fins i tot bastant per sobre del que tocaria per la mitjana climàtica i unes precipitacions que veurem què acaba passant, perquè alguns models ens marquen que estaríem en mitjana i d'altres que estaríem doncs molt per sota del que tocaria. Però bé, la primavera a vegades és traïdora i veurem què s'acaba complint d'aquests mapes. Això és tot.
Sempre costa tornar a arrencar després d'uns dies de vacances, però si ho fem de la mà del món màgic de l'il·lustrador i escriptor Òscar Cerdà, es fa una mica menys costerut. Avui ens apropa el dibuixant belga Peyo, el creador d'alguns èxits que coneixerem en aquest Vinyetes. Arrenquem, doncs, anant a Ràdio Sant Sadurní i saludant l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com bé dius, tornem de Setmana Santa i què millor que fer-ho de la mà de l'Òscar Cerdà. Òscar, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt content de nou d'estar amb vosaltres amb aquest Vinyetes.
Més a més, ens acompanyes apropant-nos a aquest món màgic dels còmics i avui ens parlaràs de la figura de Peyo.
Sí, un creador fantàstic, una vegada més de la meva estimada escola franco-belga. Un creador molt prolífic, a més, com ja explicarem, era el creador total de les aventures, és a dir, no feia tant de manguionistes. Exacte.
Doncs anem a conèixer-lo.
Anem a conèixer-lo una miqueta. Bueno, de fet, el nom de Peyo és un pseudònim, és un dibuixant belga, que en realitat és Pierre Culifort, que va néixer a Brussel·les el 25 de juny del 28. És aquests dibuixants que estan a la frontera entre els 20 i els 30, a la data de naixement, però que bueno, va adquirir aquest nom artístic, que de fet era molt comú en aquella època. Encara s'utilitzen avui els pseudònims, no? Per descomptat, amb el món del cinema és habitual, no? Sí. Cary Grant es deia Archibald Lee, i en canvi Grace Kelly tampoc no era el nom autèntic, però amb el món del còmic els pseudònims eren habituals. En el cas d'Uderzo no, per exemple, firmava Albert Uderzo, però Peyo era un tal Pierre Culifort, per al que sabem. Va començar la seva carrera com a dibuixant a l'any 47, col·laborant amb un diari francès que era L'Essoir, molt conegut en aquella època, i treballant de modo, a nivell d'ajudant, de l'altre gran dibuixant belga que ja n'hem parlat, Josep Gillian, també conegut com en Gigé. Que, de fet, Gigé va ser un dels que ja ho havien també parlat, va fer una escapada dels Estats Units en principi de 3 setmanes amb Morris, el dibuixant de Lucky Luke, i Franquen, el dibuixant també d'Espirú, que també han tingut el seu espai al Vinyetes, i a la tornada d'aquest viatge, que us recordo que Morris es va quedar més temps, si me'l recordo, em sembla que es va quedar 3 anys a Nova York, a la tornada van crear la famosa Escola franco-belga, en cert modo. O sigui, aquest viatge als Estats Units els va il·luminar d'una manera increïble i a la tornada van, van, van crear aquesta escola, que en definitiva té uns trets comuns entre tots ells, però que per mi, ja et dic, és la que més m'ha fascinat amb tot aquest historial del còmic que ja té forces anys, no? Mm-hmm. Que comença a finals del 19 i fins als nostres dies, per descomptat, ha donat obres de diversos autors i de diverses... Bueno, és una passada, no, el còmic, en aquest sentit. Mm-hmm. El punt d'inflexió, de tota manera, de la carrera de Pello va ser l'any 58, quan va crear o va dissenyar aquests petits éssers blaus i molt amables anomenats amb estromprofs, és difícil de pronunciar això en francès, pitufos en castellà o els barrufets en català, els famosos barrufets. Són uns petits éssers blaus que viuen en un bosc en casetes de bolets i tenen una societat primitiva governada per el gran Stromf, o alguna cosa així, no? Bé, és difícil de pronunciar, no? Que porta una barba i que ja dona una sensació més com de líder de la petita tribu. La sèrie, com és conegut per tothom, va esdevenir un fenomen mundial i en Pello va assolir una fama absolutament galàctica. Com més traduït a més de 30 idiomes i adaptat a sèries animades de dibuixos 2D de la vella escola, pel·lícules i tot tipus de productes de consum, o sigui, productes de merchandising.
Sí, sí, tots els que ens puguem imaginar, merchandising dels barrufets.
Absolutament, estan en clauers, amb els famosos ninos, amb tota una sèrie, amb tot un seguit d'elements de merchandising. Es van convertir en símbols de la cultura popular i encara són estimats pels nens i adults de tot el món. De fet, parlen un idioma propi molt divertit, que és una de les grans creacions també de Pello, que dona peu a innumerables gags dins de cada àlbum. Per exemple, dins del marc d'una conversa, un dels barrufets diu: "Hem de pitufar alguna idea per solucionar aquest enrenou." Immediatament el lector entén que el pituf o el barrufet ha volgut dir: "Hem de pensar en alguna idea." De fet, seria més correcte dir: "Hem de barrufar", perquè pitufo... Aquí, disculpeu-me, com que també l'havia llegit molt en castellà, parlaven de "hemos de pitufar", no? I, per tant, eren canviats tant els substantius com els verbs per adaptar-ho a aquest idioma, que no sé si potser té alguna arrel tolkiana, no ho sé. Com és habitual, a tota la galeria de personatges creats per en Pello hi ha pitufos de tota mena, o barrufets de tota mena, l'esquerp, el romàntic, el vell savi, que llueix una barba, suposo que també una reminiscència del Gandalf de Tolkien, no? El fet de que porti una barba li dona, com això que comentàvem, com una autoritat i també el separa a nivell d'edat dels altres barrufets. Tot això va enriquir la sèrie, sens dubte. Apuntàvem això de que probablement aquestes diverses personalitats, a part de l'element de Tolkien, també potser les haurien de buscar amb el primer llargmetratge d'animació de la història. L'extraordinària Blancaneus i els set nanets de Walt Disney, on els diversos caràcters i trets dels nans, bueno, van fer les delícies de l'espectador, que veia reflectit un autèntic ventall de personalitats pròpies. Recordem també el malcarat, el tímid, l'enamoradís, no? És a dir, que dins de la petita comunitat que formaven els set nans, havia tot una mena com d'estudi antropològic, pràcticament. I tots, evidentment, seduïts per la Blancaneus, no? per aquesta irrupció de la Blancaneus a les seves llars. Altres personatges coneguts molt arreu del món i creats per Pello inclouen, abans la citada, Jani Trencapins, una sèrie de còmics centrada a les aventures d'un jove cavaller i el seu amic Pirluit en un món de fantasia mitjaval. En Jan és estilitzat, és aventurer però més serè, i a l'altre és un cabra boig, el Pirluit, que aquí a Catalunya es va dir Jan i Trencapins. O sigui, ja us podeu imaginar aquest petit amic d'en Jan, que és, bueno, que és molt impulsiu i malcarat a vegades, però que combina, fan un tàndem excepcional. La sèrie combina elements d'aventura, comèdia i fantasia i ofereix un ambient ric i detallat de l'edat mitjana. Un cop més, la rigorositat dels mobiliaris, dels castells, aquests dibuixants ho cuidaven en tenien molta cura. Amb el seu estil distintiu de dibuix i narració, Pello va crear un univers encantador que captivava els lectors de totes les edats. La química entre els dos protagonistes, en Jan i Trencapins, i les seves interaccions amb altres personatges com el savi Mac Merlí, pura edat mitja, o el malvat bruixot Òmnibus van ser els elements claus del còmic. Precisament és amb un àlbum de Jani Trencapins, el que du per títol La flauta dels barrufets, on fan la seva primera aparició els simpàtics personatges blaus, no? A mesura que la sèrie va anar evolucionant, Jani Trencapins va viure moltes aventures emocionants, des de la recerca d'objectes màgics, el més pur estil dels jocs de rol, fins a la derrota de forces que amenaçaven el regne. Malgrat no haver assolit la mateixa fama que els barrufets, la sèrie de Jani Trencapins va ser una part important del llegat de Pello, que també va contribuir al seu prestigi com a mestre reconegudíssim del còmic europeu. Va explotar altres temàtiques i gèneres amb alguns personatges no tan coneguts, com la sèrie Benji and the Cuckoo, Benji i el Cucut, que seguia les aventures d'un jove cavall, i Jackie and Celestine, una sèrie d'aventures ambientades amb el món de la pirateria. Aquest món que sempre, com dèiem, ens ha fascinat.
I tant.
Després també hi ha un altre personatge que a mi em fascina, que és en Benet Tallaferro, que és un menut. Les aventures passen normalment a les viles franceses o belgues, i és un menut amb una força extraordinària, pràcticament de Sansón. És capaç d'aixecar un camió, d'aixecar un cotxe, però té una particularitat que el fa molt divertit, i és que quan es refreda, que li sol passar, sempre va abillat amb una bufanda. Quan es refreda, li comença a gotejar el nas, perd totes les forces. És una passada. Vull dir, és una... I aleshores té els taxis vermells, les 12 proves de Benet Tallaferro. I un cop més, aquests personatges, Jani Trencapins i els barrufets i el Benet Tallaferro han continuat la seva trajectòria dibuixats per altres dibuixants. És a dir, que la sèrie continua viva i guionista i dibuixant nou continuen executant les aventures d'aquests personatges, sense tenir mai la màgia del primer. Això és una cosa ben curiosa. Per molt que els imitin, no acaben de trobar potser mai el toc màgic del seu creador. És una opinió personal. Potser els que més s'hi acosten realment són els successors d'Uderzo. Pello va morir el 24 de desembre del 92 a la seva ciutat natal de Brussel·les, però el seu llegat, com és manifest, continua viu a través dels seus estimats personatges. A títol d'anècdota divertit, és conegut, per exemple, el gelat de color blau cridaner que la Mainada demana el sabor pitufo.
Sí.
Sobretot perquè, de fet, és un color blau elèctric molt peculiar, que és el que tenien la pell d'aquests personatges, no? Recentment, i això també ja ho coneixeu, el cinema d'animació en 3D ha trobat en l'univers dels barrufets un motiu per fer-ne un llargmetratge que reflectés molt bé l'ànima de la sèrie, que, com us deia abans, ja havia tingut la seva pròpia sèrie d'animació. Igual com Astèries la va tenir, Lucky Luke... Però això ja queda ja bastant enrere. Les animacions 2D, la Mainada d'avui ja ha de tirar d'arxius o de plataformes per veure un Blancaneus, com dèiem, una Bella Dorment, perquè tot ara és 3D. És a dir, és un sistema que, tot i resultar car, és més solvent a nivell de temps i de personal que no fer una animació 2D, no? Que ja, com sabeu, cada moviment eren 24 fotogrames per segon. O sigui que la tasca de l'animació era molt, molt dura, no? Parlàvem d'això, i a títol personal he de dir que la meva col·lecció del Follet Oriol també ha estat influenciada pels barrufets i els seus valors i sentiment de comunitat. És palès als meus àlbums, encara queda aclarir que els fullets de la Vall no són miniatures, no són petits, amb un món real com els de Pello, perquè això en limitava la possibilitat d'integrar-los en un món de dimensions reals. I aleshores se'm va ocórrer la idea de que visquessin en unes cases en forma de bolet. Però això és una altra història, diguem-ne.
A mi sempre, jo que he crescut amb els barrufets, amb la sèrie de dibuixos, sempre em feia molta gràcia allò veure-ho des de la seva dimensió, no? Tot era gran, el gat era gran.
Exacte. Sí, el gat, i de fet donava molt de joc, però des del primer moment vaig intentar que el fullet, en el meu cas, fos una mena del Senyor dels Anells, com es diuen, els elfos, es diuen els petits, o els personatges que tenen una mida diferent d'un personatge real, però que poden interactuar amb més llibertat amb un món real, no? Però sí que és veritat que aquesta sobredimensió... El gat em sembla que es deia Mithifuz, el gat del dolent.
Ara no me'n recordo.
Ara no. Però sí, donava també molt de joc, no? Una miqueta... el fet de que tot fos dimensionat, una escombra fos una,
sí,
una, fos gegantina, o com tu molt bé dius, el gat, fos una amenaça realment molt més important que si fos un, que si haguessin estat amb el format normal dels personatges.
I sovint, Òscar, parlem d'aquest envelliment dels personatges, d'envellir bé.
Sí. Sempre
ho diem, i ho hem comentat amb altres personatges. En el cas dels Barrufets, parlaves d'aquesta pel·lícula 3D, no sé de quin any és, però no fa masses anys.
Molt recent.
I realment és aquesta manera de dir, ostres, que bé han envellit aquests personatges.
I tot això té a veure, bàsicament, amb que les històries que no passen de moda, perquè tampoc no estan circunscrites amb coses actuals, sinó que estan en uns universos, en aquest cas el Mitjaval, en el cas de Geni Trencapins, i les creacions són tan genials que realment són eternes. Vull dir, sempre que hi hagi un artista, un director de cinema, un nou dibuixant que els treballi el més fidelment possible i creïn històries que atrapin el lector, no passaran mai de moda. Jo crec que són personatges que la canalla d'avui els anirà descobrint i no es pararan a pensar que són de l'any 50 o dels anys 60, no? Del segle XX. I els podran perfectament llegir, perquè a més la lectura és molt diàfana. Mm. Ahir en parlava amb una escola que em fascina perquè mai perds el fil, no? El diagrama de les vinyetes és d'esquerra a dreta, tot és molt clar, molt diàfan, i això em permet la lectura d'un nen que, jo què sé, de 6-7 anys perfectament pot abordar la lectura d'un àlbum dels Barrufets sense més problema.
Juga a favor també una altra cosa, i és que quan els pares de petits llegien una sèrie de còmics, doncs quan han tingut fills, aquests còmics han passat als fills.
Efectivament, no, i això és genial. I a més, els fills, si s'han enganxat, doncs amb el cas de que ens ocupa avui dels Barrufets, poden seguir adquirint àlbums que van sortint periòdicament un cop a l'any. Normalment aquests dibuixants publiquen cada any i mig, cada any publiquen un àlbum. El format solen ser unes 46 pàgines, Tintín eren 60 i pico, però vull dir que és una aventura, diguem, anual pràcticament, i bueno, és coneguda la sortida al mercat i celebrem els seus aficionats la sortida cada any i mig del nou àlbum d'Asterix, no? És un fenomen mundial, vull dir, fan una gira evidentment bàsicament europea, però el fenomen pràcticament és mundial.
Déu-n'hi-do. Doncs Òscar, ho deixem aquí. Com sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, més rere més. Descobrim-nos grans autors de còmic, avui amb Pello.
Pello.
Que vagi molt i molt bé i ens retrobem el mes vinent.
Moltes gràcies, ens veiem.
Tot seguit el flash informatiu de 9:15 i a continuació roda política, avui demanant alcaldes i regidors del Penedès com els afecta la no aprovació dels pressupostos de la Generalitat.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ens atem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Des d'avui es tancarà el trànsit de vehicles al carrer Francesc de Paula Bové per tal de pacificar l'entorn de l'escola Baltà Elias a l'hora de les entrades del matí i de sortida de les tardes. L'Ajuntament de Vilafranca, d'acord amb la direcció del centre educatiu, amb l'Associació de Famílies d'Alumnes i l'Associació Veïnal de Sant Julià, ha pres aquesta mesura en la línia que expressa el Pla de Mobilitat Urbana de Vilafranca vigent, que preveu la pacificació dels entorns escolars per facilitar una mobilitat més segura per l'alumnat i les famílies per accedir als equipaments educatius. Actualment, malgrat l'avís de la comunitat educativa que les famílies arribin a peu amb els infants, continuen els aparcaments en doble fila, que redueixen la visibilitat de les famílies i infants que es mouen a diari per la zona, produint situacions perilloses. La mesura s'aplicarà els dies lectius, de dilluns a divendres, durant 20 minuts al matí i 20 minuts a la tarda. El tram del carrer Francesc de Paula Bové, que quedarà tallat al trànsit, serà entre l'avinguda del Pla del Diable i el carrer Pere Martí Griver, i l'horari serà entre 8:45 del matí i les 9:05, i entre 4:45 de la tarda i les 4:35 a la tarda. En aquest horari, el veïnat del carrer Pere Martí Griver podrà sortir amb normalitat pel carrer Francesc de Paula Bové cap al carrer Eugeni d'Ors. Sant Sadurní dedicarà un espai del municipi a Guillem Agulló i a totes les víctimes del feixisme després que s'aprovés una moció presentada per la CUP amb els vots favorables dels copaires, Esquerra, Junts i En Comú, l'abstenció del PSC i el vot en contra del PP. L'augment de l'extrema dreta arreu dels països catalans i la reivindicació de la lluita antifeixista han estat els principals motius que han portat els copaires a presentar aquesta iniciativa. L'espai proposat s'ubica entre els carrers Vilafranca i Joan Armengol. Cunit acollirà una nova jornada d'activitat física i salut programada per demà dimecres 3 d'abril al pavelló municipal Els Joncs. Amb aquest esdeveniment, organitzat per l'Ajuntament de Cunit, s'espera que sigui una oportunitat per involucrar-se en activitats que promouen un estil de vida actiu i saludable. El programa de la jornada està dissenyat per oferir una varietat d'activitats. Després d'un inici amb exercici físic, seguiran altres esdeveniments interessants al llarg del matí, incloent una xerrada informativa sobre alimentació saludable, seguida d'un esmorzar que posarà l'accent en les opcions nutritives i equilibrades per tots els assistents. L'Ajuntament d'Olèrdola i la Diputació de Barcelona organitzen una nova visita al municipi de l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor. Serà aquest dimecres 3 d'abril en horari de 11:45 del matí a la 1 del migdia i l'oficina s'instal·larà davant del centre cívic La Xarxa de Moja. La periòdica presència al municipi de l'oficina complementa el servei que es pot trobar a l'Ajuntament d'Olèrdola. Gràcies a un conveni de col·laboració entre Diputació i Ajuntament, les queixes, reclamacions o denúncies en matèria de consum es poden canalitzar a través de l'Ajuntament i fer-les arribar a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de la Diputació. El consumidor no cal que esperi la visita de la unitat mòbil perquè el servei gratuït el pot trobar a través de l'Ajuntament cada dia.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 9:45.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El passat 13 de març, el Parlament rebutjava la tramitació dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2024, amb un muntant de gairebé 44.000 milions d'euros per només un vot de diferència. En conèixer el resultat, el president aragonès va anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades el 12 de maig. Què passa ara que el Parlament no ha aprovat el pressupost? El no als pressupostos té conseqüències directes per a la ciutadania. Per exemple, el xec escolar de 100 euros no es podrà fer extensiu a secundària, o les millores laborals pactades amb Salut hauran d'esperar, així com les promeses a la pagesia i a la ramaderia. Però i a nivell municipal, com afecta aquesta decisió als petits municipis? Avui en volem parlar amb alguns ajuntaments del Penedès i comencem tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Ens acompanya en aquesta primera ronda del mes d'abril l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Ara ho deia la Sílvia, fa un parell de setmanes coneixíem aquesta no aprovació del pressupost de la Generalitat. Ara en parlarem de com afecta els municipis, però abans de tot, ahir aquí a Sant Sadurní arrencava la 108a setmana de la gent gran. Som pioners en aquesta celebració. Com va anar aquest primer dia?
Doncs 108, com deies tu al principi, 108 setmanes que s'han anat organitzant. Crec que durant la Guerra Civil sí que es va interrompre la celebració de la Setmana de la Gent Gran, però que hagin passat 108 generacions de veïns i veïnes de Sant Sadurní d'Anoia és un mèrit enorme. I segurament, crec que tothom coincidirà que és un dels actes més bonics que fem aquí a Sant Sadurní.
Aquest dinar de la Setmana de la Gent Gran, que juntament amb la missa, amb les caramelles, són els actes que obren aquesta festivitat, sempre és un dels més multitudinaris, si no el més multitudinari, un de molt esperat.
El dinar de la gent gran ja ho té tothom marcat al calendari. Aquell dia, sí o sí, el dilluns de Pasqua, doncs s'ha d'anar a menjar la mona, també, perquè de postres mengem mona amb els veïns i les veïnes de Sant Sadurní.
Per davant, tota aquesta setmana de la gent gran, convidem a tots els nostres oients a que s'apropin a gaudir de totes les propostes que hi haurà al llarg d'aquesta setmana. I ara, ja sí, anem amb aquesta no aprovació del pressupost i a les afectacions a nivell municipal. Aquí a Sant Sadurní, com afectarà que no s'aprovin els pressupostos de la Generalitat?
Doncs quan vam ser coneixedors de la no aprovació dels pressupostos, més enllà de la problemàtica o el fet d'haver de preparar unes eleccions, instal·lació de cartelleres, preparació dels col·legis electorals, etc. Doncs clar, aquí a Sant Sadurní teníem previstes unes inversions de l'Incasòl, per exemple, els pisos de protecció oficial que s'han de construir al carrer Francesc Macià, o les millores en el polígon de Can Ferrer 2, o la redacció del projecte de Can Ferrer 3, o altres inversions, per exemple, el magatzem de medicaments que tenim al Molí del Racó, de Logaritme, també hi havia una inversió força important de diners, doncs clar, tot això queda en l'aire. Vull pensar que els pisos de protecció oficial, que són on hi havia gairebé 3.600.000 euros des d'ara fins al 2026, doncs aquests se salvaran perquè van vinculats amb un ajut del Next Generation. Entenem que aquests diners no es perdran i que, per tant, continuen en el calendari l'inici de les obres a finals d'any, si no hi ha cap contratemps. Però sí, realment fa una mica de por. No només això, no? També, com ho deies al principi, els ajuts a la pagesia també queden pendents d'un fil, les inversions en sequera també queden pendents. Per tant, anirem veient. Vull pensar que quan hi hagin aquestes eleccions, el govern entrant, doncs podrà reemprendre, no?, el que és l'execució d'aquest pressupost.
De vegades sembla que els pressupostos de la Generalitat ens quedin una mica lluny, però justament aquesta roda d'avui el que volem, no?, és apropar la ciutadania, que no ens queden tan lluny i que tenen afectacions en la vida diària de tots nosaltres.
Sí, sí, perquè amb el tema dels pisos de protecció oficial, en un municipi tensionat com el nostre, el fet de que es puguin construir 32 vivendes, doncs, esclar, que ara quedi penjat, doncs ens hauria de fer reflexionar a tots una mica.
També parlaves d'aquests ajuts a la pagesia. Ho tornem a remarcar, som una de les zones on la pagesia és més important, zona eminentment agrícola, i per tant la paralització d'això també ens afecta moltíssim.
Ens afecta moltíssim, i amb el tema de la sequera, ara sí que ha plogut una mica aquests dies, però no és suficient per pal·liar-ho. Veurem com acaba tot, però la veritat és que ha sigut una decepció bastant important.
Decepció també per tots els oients, que suposo que, com molts de nosaltres, quan van escoltar la paraula de noves eleccions, mans al cap, un altre cop.
Mans al cap, sí, perquè, a més, fem eleccions ara el 12 de maig, però el juny en tornem a tenir unes altres. Vull dir, anem encadenant aquí comicis un rere l'altre.
Segurament, Pere, molts dels nostres oients, en el moment en què van saber que el dia 12 de maig haurien d'anar a tornar a anar a votar i el 9 de juny tenim aquestes europees, es van plantejar el per què no van juntes aquestes dues eleccions.
Sí, jo tampoc ho sé, ho desconec. Jo els hagués fet el mateix dia.
Sí, com sigui, moltíssimes incògnites per davant. I ara queda per saber, sobretot, això que comentaves dels pisos de protecció oficial aquí a Sant Sadurní, que segurament és un dels temes que més ens interessa.
És un dels temes que ens interessa. Jo entenc que amb pressupostos prorrogats, doncs, mitjançant decrets, es poden anar tirant endavant projectes, però també entenc que el govern en funcions tindrà les limitacions que tenen en el moment en què estàs en funcions. No tot serà tan fàcil. Crec que estarem en un període de 3-4 mesos, no d'impàs, fins que es tornin a aprovar els nous pressupostos, si és que el govern entrant decideix que per mig any val la pena aprovar els pressupostos, i a partir d'aquí haurem de valorar la situació. El que no s'entendria és que perdéssim aquesta inversió. No s'entendria.
Seguim aquesta roda política saludant ara la Lourdes Meronya, Domenys Ràdio, que es troba acompanyada de Judit Vidal, regidora de la Bisbal del Penedès. Bon dia a totes dues.
Molt bon dia, com estàs?
Bon dia.
Què? Sentíem el que deia el Pere d'aquesta convocatòria d'eleccions. En aquest cas, a la Bisbal, com li afecta?
Bé, sentia el que deia el Pere, jo estic d'acord que no aprovar els pressupostos és un drama. I a la Bisbal, com a poble, no ens afecta massa, no teníem prevista cap inversió que vingués directament de la Generalitat, els del Baix Penedès ja se sap, però sí que afecta molt a la comarca perquè estava prevista l'ampliació de l'hospital. I això sí que ens afecta pràcticament directament a la Bisbal, perquè l'Hospital del Vendrell té molta necessitat de ser ampliat. Per fi ja havíem aconseguit una proposta ferma i tot, i que crec que ara quedarà en res, fins que tinguem nous pressupostos o fins que, no sé, però bueno, de moment en res.
Abans, una pregunta que ens fèiem també és per què no havíem fet aquesta convocatòria ja d'empalmar aquestes de maig amb les europees. Tu també em penses el mateix? Que...
Jo sí. És que no som conscients, a mi m'agrada molt votar, però no som conscients que les eleccions suposen una feinada molt, molt gran pels ajuntaments i de més, una despesa molt important pel país. Llavors, poguem-ne fer dues a la vegada, crec que no seria pas la primera vegada que anem a votar europees i Generalitat, no recordo si eren europees i espanyoles o europees,
sí, europees
i catalanes, però vaja, que no crec que sigui cap drama votar-ne dues juntes. A mi el 12 de maig em va molt malament, a més, que és el cumple del meu marit.
Clar, recordem que d'aquí no res tampoc podreu fer cap inauguració des dels ajuntaments. No sé si us ha escanyat algun projecte que teníeu en marxa o alguna situació que ara mateix, doncs, entrar en aquest període electoral, doncs, a vosaltres us afecta directament.
Nosaltres tenim dues grans obres començades, un canvi de canonades d'aigua, un canvi de canonades que eren de fibrociment per canonades legals, diguéssim, d'aigua a un barri sencer del nucli de la Bisbal, que és una obra molt gran i que ens ajudarà també a un estalvi més important d'aigua, i la Fassina, que és el proper edifici d'assaig de la Colla Castellera, però cap de les dues teníem previst que estigués acabada encara, almenys fins d'aquí 5 o 6 mesos, o sigui que no ens afecta. Això seria el de menys, també. Els polítics tenim molta fama de que ens agraden molt les inauguracions i crec que és una fama clarament immerescuda, perquè al final...
Us agrada.
No sé què dir-te,
Després
perquè...
Després parlarem amb el Pere i amb la Pena, però jo crec que us agrada això d'inaugurar coses.
No sé.
Parlaves de l'Hospital del Vendrell, que és una de les grans reivindicacions, aquesta primera pedra que esperem algun dia, tard o d'hora, que es pugui posar i que es pugui posar aquesta ampliació. Et semblava coherent, és a dir, que no hi hagués pressupostos?
No. A mi mai em sembla coherent que no hi hagin pressupostos, però... Jo diré que em sembla tan incoherent que la gent voti no els pressupostos com portar uns pressupostos a votació sense tenir ben lligats tots els suports. A vegades ja sabem que s'han de fer concessions cap aquí, cap allà o el que sigui. A mi em semblen culpables totes les parts i per suposat, em sembla més culpable la persona que porta els pressupostos aprovació sense tenir lligats tots els suports. Els ajuntaments estem farts de fer pactes i de fer tot perquè puguin sortir endavant els pressupostos. De totes maneres, jo entenc que el president de la Generalitat convoqui eleccions un cop no s'aprovin uns pressupostos, deixant a part si jo preferiria un altre dia o no. Però ho entenc. Però l'error és de base de, jo crec, portar uns pressupostos a aprovació sense tenir assegurats tots els suports. Ara, cada partit sap les seves coses, cada govern sap les seves, i jo crec que algunes de les excuses per dir no al pressupost també em semblen bastant bàsiques.
Si sortim de l'àrea de Catalunya i entrem en les d'Espanya, en el moment que es va dir que no, que hi hauria eleccions, el president Pedro Sánchez diu que tampoc hi haurà pressupostos per l'estat espanyol. Això, és a dir, si ja, jo com a catalana ja em va costar d'entendre-ho, no sé jo a la resta de l'estat espanyol com li sentarà que aquests pressupostos a nivell estat espanyol els afecti directament, no ja les eleccions del País Basc, que són imminents, són el 12 d'abril, sinó també aquestes espanyoles, i més quan Pedro Sánchez, després ja ho comentarem amb la Fina i amb el Pere, se'l veia en unes declaracions que deia un govern que no pot aprovar uns pressupostos en l'àmbit espanyol hauria de convocar noves eleccions.
Bé, les incoherències dels polítics ja m'hi sumo. A vegades dius una cosa quan estàs en unes possibilitats i unes altres quan estàs en unes altres. Jo sobre això no tinc res a dir sobre el president espanyol. El fet de que no hi hagin pressupostos a Espanya, potser els meus companys, que segur que en saben més i tenen més experiència que jo, em corregiran, però l'altre dia jo li donava voltes a la regla de despesa, que deien que el govern espanyol volia tornar a posar en marxa la regla de despesa, i a lo millor el fet de que no hi hagin pressupostos ens lliura d'això, que mira, no està malament. És igual, que no hi hagi pressupostos és un desastre. En general és un desastre. Jo crec que el president espanyol va pensar que es queia amb tot l'equip, perquè en campanya
no
ja sabem...
Que no els
treia i va preferir no córrer el risc de presentar-los si no els treia. Bé, és que jo tinc poc a opinar sobre el govern espanyol. És que ja sabem que està sempre una mica caminant sobre la corda fluixa, però ell quan va decidir ser nomenat president del govern ja sabia, jo crec, que seria una legislatura curta i complicada.
La Fanny Vivar, des de Canal 20, ens prepara la tercera convidada. Bon dia. Fanny, bon dia. No entreu, no hi ha so. Si ens ho podem mirar, això, Armand, sisplau. No arriba senyal des de Canal 20. Armand, Fanny, sisplau, si podeu revisar què està passant. Mentrestant, Lourdes, si vols començar a tertúlia, tenim 5 minuts llargs.
Doncs vinga, Pere, bon dia. Com ha anat la Setmana Santa?
Prou bé, desconnectat força, que d'això es tractava
sí, no?
una mica. Ha anat
moment...
bé perquè, a més, també ha plogut.
Sí,
potser pel sector turístic no ha sigut prou, diguem, bona la setmana, però l'aigua feia moltíssima falta i aquí a Sant Sadurní portem, des de que ha començat l'any, més de 80 litres, que és una bona xifra.
Déu-n'hi-do. Jo puc dir per experiència que he estat a Osca i tot l'aigua el tenien allà.
Tota l'aigua
estava allà.
Sí, està mal repartit.
Tenien el pantà a tope. De moment us tenim a la Judit i a tu, Pere, ja us coneixeu. Però jo vull ser dolenta avui. Perquè
digues.
A més és que Esquerra, aquí tenim un altre partit.
Però això ja vol dir parlar de política, eh? Nosaltres no fem por,
nosaltres
no parlem
no
de
som,
política,
no.
Parlem de temes municipals, però si
ja
vols hi entrem. Si vols, hi entrem.
Però vull entrar. I vull agafar una mica aquest relleu que parlàvem abans. La Judit deia que quan s'ha d'anar a portar pressupostos, i això no té res a veure amb el tema municipalista, perquè al final sabem que cada partit té la seva idiosincràsia i per què voten així i per què voten d'una altra manera, però no ho trobeu exagerat? Aquest no per no a tot que s'ha estat donant i, de fet, que hem vist que fins i tot ara li passava a Collboni a Barcelona. Aquest no per no, a tot el que es diu. Jo no sé si estic... És a dir, no puc dir que estic a favor del hard rock ni molt menys, perquè de veritat que ni m'he molestat en saber de què va. Però no creu jo que ja està bé.
M'ho dius o m'ho expliques? Això...
Vale, molt bé. No sé, tu mateix.
Portàvem 8 mesos en minoria, enrocats amb un no pel no, i bueno, hem hagut de fer un pas endavant i buscar suports amb un acord de govern de fa poquet, doncs perquè estàvem en aquesta situació del no pel no, i més que el no pel no, sense cap mena de proposta alternativa per mirar de transaccionar algun acord. Aquesta situació l'hem viscut aquí. Entenc que a la Generalitat ha degut passar una cosa semblant, tot i que s'ha arribat a acords grossos, no?, de calat amb formacions polítiques, no?, per part del govern, per exemple, a nivell de pressupostos amb el Partit dels Socialistes. Però, és clar, al davant tens una situació de bloqueig important, i aleshores, quan passen aquestes coses i l'administració s'atura, el més lògic, el més lícit és convocar eleccions. A nivell municipal, crec que som l'única administració que no podem convocar eleccions anticipades. Vull dir, aquí entres i estàs 4 anys, sí o no. Vull dir, no tens alternativa, no pots convocar ni acabar el mandat abans de temps. Però sí, l'alternativa que tenia el govern de Pere Aragonès era aquesta. Si no hi havia pressupostos, no tenia sentit acabar aquest mandat. S'havia de convocar eleccions sí o sí.
Una mica per responsabilitat, no, Pere? Al final,
sí, sí, sí.
És a dir, igual que vosaltres, esteu obligats sí o sí a passar per aquesta, doncs, aquesta conjuntura, no?, de pactes que molta gent, molta població no ho entén. Al final, si tu no pots aprovar uns pressupostos perquè estàs tota l'estona amb un no davant, al final crec
jo,
que el més sensat...
El tema dels pressupostos és que és molt senzill, ho traspasso aquí sense dormir. Dubto molt que hi hagi cap partit dels que formem part del consistori que hagi aplaudit aquesta no aprovació dels pressupostos. Més que res, perquè si tots estem per treballar pel municipi, el fet de perdre unes inversions de 3.600.000 euros en habitatge social, no crec que ningú li faci gràcia. A vegades passa que el que es decideix al Parlament de Catalunya està molt allunyat de la realitat municipal, i sovint discrepem del que s'aprova a Barcelona, perquè les conseqüències que té cap aquí als nostres municipis són diferents. Hi ha una distància, en aquest sentit.
Jo estic d'acord amb l'alcalde. Hola, Pere, què tal?
Hola, què tal?
Feia temps que no
coincidíeu.
No coincidíem, sí, sí.
Jo estic d'acord amb l'alcalde que no aprovar pressupostos és un drama. Nosaltres vam guanyar les eleccions, parlo del món municipal, aquestes últimes eleccions bé, però vam fer un pacte tancat des de l'inici amb altres grups per evitar això de tenir... Les vam guanyar, però no en majoria absoluta com teníem. Ens vam reunir amb tots els grups, vam parlar amb tots, vam de seguida rebre no pel no moltes vegades, però al final vam acordar un tripartit. Nosaltres tenim pacte amb el Partit Socialista i amb Esquerra, i és un descans, perquè l'única cosa que vam pactar en el pacte, valga-me la redundància aquesta, és que havíem de ser un equip, que ens oblidàvem dels partits, de tot, que havíem de ser un equip. Nosaltres som Compromís en la Bisbal, no formem part de moment de cap equip, de cap partit gran, però que havíem de ser un equip unit. És que si no, és la bogeria. I a mi sí que m'agradaria dir, en el cas del Hard Rock Café, que bé, em sembla que votar sí l'any passat a uns pressupostos i no aquest any, quan el projecte és el mateix, no és gaire fàcil d'entendre. I després, que hem d'escoltar el territori. Escoltem els alcaldes del territori. Si els alcaldes del territori diuen que el Hard Rock Café és bo pel territori, ostres, escoltem-los una mica. Poder s'ha de tocar el projecte, poder no sé què, però escoltem el territori. És que vingui algú a dir-te el que és bo o dolent pel teu poble, algú que potser ni tan sols... Jo he parlat amb alguns alcaldes d'allà i amb altres persones que no tenen que veure amb la política, i em diuen, jo tampoc tinc molta idea, però em diuen que el projecte es va redimensionar, que és més petit, que és més sostenible. Ostres, escoltem una mica el territori. És que estem en un moment del no a tot. No, fa un moment, explicaré una intimitat, La Lourdes i jo hem compartit un àudio d'un polític en el que no sóc gens afín, a que fa un àudio sobre això dels nos a tot, no? I jo no puc estar-hi més d'acord. És que al final, no, de què hem de viure la gent? Si hem de dir que
crec,
no a
tot. Sense saber-ho, que aquest àudio és el d'un partit, d'un dirigent del Partit Popular, si no recordo malament, que es va fer molt viral a Twitter.
Clar, però l'àudio és traient-li alguns matisos molts i algunes coses i tot, ostres, però diem les coses. És que al final no podem estar tot el dia així amb dient no a tot. És que estem, d'això també en parlàvem aquí al Penedès, estem a re de que s'aprovi una mat en la que, per la qual, en contra de la qual lluitem tots, però no hem fet res més per evitar que... Llavors, ostres, siguem conscients una mica d'on estem, eh? Clar, els de l'Alt Penedès sou més guais, eh? També t'ho dic, però...
Sí.
Els del Baix, ostres, és que per aquí...
Les polítiques aquestes de grans infraestructures, si no es fan des del territori, ens les fan des de fora. És el que ens ha passat sempre aquí, aquí al Baix Penedès teniu el tema del polígon aquest d'aquí de Bellvei, pot ser, si no recordo malament.
No, la Bisbal.
De la Bisbal, aquí el corredor mediterrani, l'AVE, l'autopista en el seu dia, el quart cinturó que semblava que anàvem a fer i al final no, etc.
És que és complicat.
És això.
Permeteu-me que us talli, anem a les notícies més generalistes, anem a fer una aturada per anar a publicitat i després reenganxem a veure si ja tenim a la Fina que la podem sentir. Fins ara.
Fins ara.